Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks at broad daylight.
I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc singular que ens aporta aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Jo molt bé. Sí. Ja això doncs s'acaba, eh? Arribem al final del programa. Aquesta
acabem
és la penúltima alegria de viure.
Exacte. Sant Pere, avui és Sant Pere. També festa, felicitem a tots els Peres, i també és festa major, doncs, per exemple, a Terrassa, Sant Cugat, i ahir també va ser verbena, Revetlla. Clar, que normalment la de Sant Pere és més fluixeta. I, bueno, hi ha
sí,
encara...
Sí, és una tradició, no?, que es va perdent.
Es va perdent, bueno, esperem recuperar-la, no?, i també ara ja comença tota la... Bueno, hi ha molts llocs que ja han acabat la sega, i aviat començarem a plantar la mongeta del Ganxet, la Verge del Carme, Sant Jaume... I agost, i res.
I a gaudir de les vacances.
I a gaudir d'això.
Ben merescudes. Doncs ara ha fet l'apunt de l'historiador, que sempre ens agrada.
Fem una miqueta.
Ens posa una mica en context. Explica'ns del nostre proper convidat. Què ens vols dir?
Doncs mira, el nostre convidat d'avui ja de petit li agradava ballar. I va començar-ho a fer ben aviat, doncs, a places i escenaris. Dansa clàssica, deixeble de Carmen Mecho. Va estudiar amb el mestre Magrinyà, sí, i va ser ballarí del Liceu, entre d'altres coses, eh? Investigador, músic, compositor... Ho podríem definir com un apassionat del món de la dansa i la música, i també de la cultura i tot allò que té a veure, doncs, amb la tradició i amb la cosa popular.
Doncs vinga, va.
Sí?
El presentem?
El presentem, va.
Tomàs Mañosa Ribatallada, mestre de dansa tradicional, músic i ballarí. Bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure i al Matí de Ràdio Sabadell.
Bon dia, Raquel. Bon dia, Josep.
Aquí estem, no?, amb aquest dia així d'assolellat,
sí,
d'estiu...
Això, fantàstic. Felicitar els Peres i els Paus, no?
Exacte.
També ens han deixat els Paus,
Home, i avui jo penso que hem de felicitar sobretot a la joventut de la Faràndula, no?
Home,
també,
per aquesta creu.
També.
Sí, sí. La joventut de la Faràndula, Creu de Sant Jordi, totalment merescuda, i tant que sí, vull dir que...
I el Duval.
Exacte.
I el Duval, també, del Picard, també un clàssic,
exacte,
també un clàssic.
La meva felicitació tant a l'entitat com a en Duval, perquè entenc que és
quin talent, i quina trajectòria, també.
Molt bé.
Una tasca important, i que continuen fent,
Sí.
Vull dir, sense parar. Però, bueno, Tomàs, comencem això.
Va, que avui el protagonista ets tu.
Avui ets tu.
Va, però tenim de fer aquesta prèvia.
També mereixedor de creus. També mereixedor de creus. En Tomàs.
Jo crec que sí, avui ho descobrirem amb la seva trajectòria, però comencem...
Per l'inici.
Això, els records d'infantesa.
On vas néixer?
Jo sóc sabadellenc, nascut a Sabadell, sí.
A casa, a l'hospital...
Hospital, jo diria. Sí, hospital. No sé exactament on, però sí, hospital. Bé, la meva infantesa va ser molt normal, no?, diríem... Anar a l'escola, anar creixent... Però això que deies al començament, no?, que de bon inici el tema de la dansa pues, sempre em va agradar. O sigui que, d'alguna manera, llavors només hi havia la ràdio, per sort, i quan alguna ràdio doncs, tocaven música, sembla ser que la meva mare de seguida va intuir que
el nen tenia ritme,
que tenia alguna cosa. Que et movies ja d'una manera especial.
Perquè això passa, que hi ha nens que dius...
I haig de dir que la meva primera mestra va ser la meva mare. La meva mare va ser la que em va ensenyar a ballar passos dobles, valsos, tot això m'ho va ensenyar la meva mare, que era una gran balladora, la meva mare. La meva mare era castellà, el meu pare també, però érem... Tots dos ballaven molt bé. Però la meva mare, a més, al ser de castellà, va ballar durant bastants anys al Ball de Gitanes de castellà.
Castellà del Vallès,
castellà del Vallès, sí. ella va ballar, i havia ballat de núvia, primera parella, etc. I sabia molt de ballar, ballava molt bé.
És a dir, que ja ho portaves a l'ADN, ja portava,
I els balls d'embalat i tot plegat, ho dominaven.
Era un ballador, ja
ho
devia...
Totes. Vull dir que ja sempre dic que la meva primera mestra va ser la meva mare, no?
Però...
I d'alguna manera va ser això de que tant el meu pare com la meva mare van veure doncs, que tenia una certa facilitat potser per ballar, no? I llavors en aquell moment van dir, doncs ja que li agrada ballar, doncs portem-lo a un lloc que pugui ballar, no? Uh-huh. I en aquell moment el que van trobar era lo de la agrupació de danses d'educació i descanso, que era el que hi havia en aquell moment, diríem, no? I allà va ser on vaig començar amb 7 anys.
Amb qui?
A ballar a dansa tradicional. I el meu mestre primer que vaig tenir va ser, el primer i quasi bé l'únic, va ser el Joan Ríos.
Home. Doncs mira, el podem saludar.
El Joan Ríos.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan, què tal? Bon dia.
Molt bé, home. Què tal, home, Tomàs, home? Això... Em fa molta il·lusió sentir-te, eh?
Sí, jo també. Escolta'm, és veritat, tu vas ser el meu primer mestre.
Bueno, home...
Jo sempre dic que, a part de que em vas ensenyar uns quants balls,
sí.
El més important per mi que es fos tu agraït sempre, no?
Sí.
És de que em vas ensenyar tots aquells no gaires punts bàsics de la dansa tradicional catalana, el ball pla, el punt de galop, sí, el punt de perdiu, tot el punt de tres, etcètera.
Sí.
I m'ho vas ensenyar, però m'ho vas ensenyar molt bé.
Bueno, home...
Sí, m'ho vas ensenyar molt bé, sí, perquè...
Jo t'han tirat una floreta,
home,
Joan.
M'ho va ensenyar molt bé perquè és com tot, amb la dansa tradicional i amb qualsevol altre tipus de dansa. Si la base no la tens bé, allò que és lo bàsic no ho prens bé o no t'ho ensenyen bé o tens algun vici, costa més després d'arreglar això que no prendre-ho de nou, diríem, no? I, per tant, jo, la veritat, Joan, que sempre dic i estic molt agraït de la feina, doncs aquesta, d'ensenyar-me a ballar, d'ensenyar-m'ho molt correctament i, lògicament, d'ensenyar-me un repertori de balls. I
que tal l'alumne era, Joan? Com era d'alumne?
Escolta, jo recordo molt afecte i molt carinyo com vas venir amb la teva mare... Ja va comentar doncs, la teva afició pel ball, també la afició per la música, i que realment aquestes dues coses tu les has fet, diguem, transmetre també. Molt bé, i per tant, jo recordo inclús que en moltes ocasions la teva voluntat ferma de continuar amb l'esbart quan només hi havia nenes, per dir alguna cosa, i només eres tu sol de nen, i que tu continuaves amb voluntat de fer-ho, i amb això vas contribuir que, diguem, l'esbart pogués, diguem, mantenir i continuar, com tu has col·laborat molt perquè fos així en el temps, I sempre vas demostrar una voluntat gran, i no solament d'aprendre a ballar ballets i prou, sinó la teva trajectòria a través, doncs, d'ensenyament, va contribuir que convertissis en una cosa que semblava que era popular, perquè realment el ballet català és popular 100%, i per això cada poble naixia un ball. El ball de Llavaneres, el Cedre del Castell del Sol, pobles tenien el seu ball, no? Que formava part de la tradició cultural catalana que tu has anat mantenint i continuant, no? Que te felicito. I em fa molta il·lusió poder compartir amb tu aquest moment, perquè jo em recordo que tu tenies 7 anys i jo en tenia 21.
Que anava amb pantaló curt,
Sí, anava amb pantaló curt.
Recordes si era estiu, hivern...
Era de tot, escolta, ensejàvem el diumenge al dematí.
Ensejàvem.
Allà al passeig de la plaça Major, on hi havia abans d'ocasió de descanso,
Sí.
Si hi havia d'ocasió de descanso...
Allà on hi havia la moda, diríem, al costat de la moda, no?
Allà que hi havia el sortidor, no?
Sí, just davant, allà hi havia l'edifici amb una escala que pujava dalt, allà hi havia una sala d'assaig molt gran i molt maca.
I de nois n'hi havien pocs, nois.
Quan jo vaig començar jo sol, el que deia el Joan, jo i no sé quantes noies, això ho tinc, nenes,
vaja. Això ho tens gravat, no? Perquè m'imagino que clar...
Va ser una època molt maca per vosaltres i per mi també, perquè vam formar part d'aquesta cadena continuadora de la dansa tradicional catalana, que sempre l'hem mantinguda amb tradició, sense poder-hi barrejar
misticismes. Ah, exactament. Sí, sí. Sí, sí. Totalment d'acord. Sí,
què vols dir? Què vol dir?
No, vull dir que aquí a Sabadell, sí, o sigui, si agafem la tradició dels bars, hem de tirar abans de la guerra, primers els bars que hi van haver, les bars del Foment de la Sardana, i anteriorment encara n'hi havia un altre que penjava de l'Orfeó de Sabadell als seus inicis. Havia tingut fins i tot un... Sempre hem ballat dansa tradicional tal com és, sense posar-hi res. Llavors, el Joan es refereix sobretot, entenc jo, que a partir del naixement de l'esbar Verdaguer, i després va continuar altres esbars, i n'hi ha hagut molt més, doncs es va començar a fer una pràctica que ara ja està molt extensa, diríem, no?, que és de variar la dansa, o sigui, amb l'intent de fer-la, entre cometes, més bonica, s'acaba desvirtuant el fons de la dansa.
L'origen, no?
L'origen de la dansa, no?
L'essència, no?
Potser pensant-ho més en fer-ho en un escenari que no en una plaça, perquè al final la dansa tradicional s'ha de fer al carrer.
És el que dèiem el ball de plaça, no?
A peu pla, plaça. Vull dir, és on es balla i es ballava i es continuarà ballant, diríem, no? I el Joan el que es refereix és això, no? Que aquí a Sabadell sempre hem tingut, en aquell moment, amb aquella agrupació de danses, i després, quan vam formar a l'esbar de l'any 1977, pues que hem continuat, lògicament, aquesta trajectòria de dansa tradicional sense treure, sense posar-hi ni afegir-hi res, sinó intentant...
Sense additius.
Ser fidel. És aquesta dansa tradicional, i s'ha acabat. Aquesta és l'idea.
Joan, suposo que quan escoltes precisament el Tomàs com a mestre, no? M'imagino que molta satisfacció per tot això, no? Perquè
molta.
Va ser un alumne que ho tenia claríssim, tot i que era l'únic, doncs va continuar apostant per ballar, que en suposo que també no seria fàcil, i després per això, no?, que diu, per mantenir tot aquest llegat.
Home, que hem de dir que mantenir aquesta tradició no era fàcil, no?, però amb la voluntat que ell va posar des d'un inici, que ha anat mantenint, i que després, diguem, aquesta falta de nois que practiquessin la dansa popular la van aconseguir trencar, nois que vam anar a buscar les escoles, que van crear, doncs, com un grup de l'edat que tenia el Tomàs Banyós en aquell moment, que va ser un grup molt consolidat, que inclús va ser un motiu que moltes parelles que es van casar van sortir també d'aquesta vinculació amb la dansa.
Amb la dansa.
Ha sigut una cosa molt important, a part que ell finalment va fer aquesta, la dansa aquesta de la Vall de la Bola.
Sí, en parlarem.
Vull dir, aquest és un tema que realment, a part que ell... diguem, personalment, li va posar molt de la seva part, sí, i va posar moltíssima voluntat i trajectòria bona, que ha sigut, doncs, que ha contribuït a que Sabadell es mantingués, diguem, amb una tradició, diguem, important, que recordem que en aquella època de Joan Descans tenia les seves virtuts i defectes, sí, no?, com tota la vida té, no?, però va contribuir també a poder fer possible que aquest grup voltéssim per tot Espanya, anéssim a Madrid cada any a fer, doncs, etcètera. A fer, doncs, el que sé, primer de maio, no? Però, bé, cada any anàvem a Madrid, i això entrava en contacte amb totes, amb diferents, diguem, bars i entitats que ballaven el seu ball tradicional, i també això ens enriquia.
I tant. Doncs, Joan, et deixem, que necessitem continuar avançant per la trajectòria del Tomàs.
Una abraçada, Joan,
i
records de
la teva trajectòria,
Sí, gràcies, Joan, gràcies. Una abraçada, ens hem veient.
Joan, I records a Mata de Pere, Joan.
Ah, això també és bé. Sí, que ara estic a Mata de Pere, també, que també he format també un grup també que intentem fer projectada, diguem, una mica del ball popular tan bé com puguem,
Escolta'm, Joan, i felicitats per lo de la Sardana de l'any,
Ah, això sí, noi.
Això també és un crac, això de la... Sí, el Joan.
Vull comparar la Sardana amb la Champions, no? Però amb sardanes,
Molt bé.
Una abraçada. Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu.
El Joan, doncs, déu-n'hi-do,
també. Sí, talent, i m'agradava molt, doncs, això, no?, com ha descrit, doncs, el llegat que has deixat, i com despertaves també, no?, suposo, despertaves vocacions, no?, entre altres nens i joves.
Sí. Bueno, o sigui...
Aquella època, això parla'ns una miqueta.
No? O sigui, en aquella època vaig començar, jo era jo únic, i llavors van venir tota una altra colla de nois que me'n recordo, com el Joan, que vam anar a l'escola a l'Escola Bertran, a l'Acadèmia Bertran de la Creu Alta, i allà doncs es va arreplegar tota una colla de nois i noies que van venir, diríem,
es van interessar per ballar.
Entre els quals, doncs, molts, no? L'Andreu Burgués, la Neus Serra Jordi, el Josep Egea, etcètera, etcètera. Tots aquests vam començar a ballar després i aquí es va començar a fer gran. Ja ho era, eh? O sigui, nosaltres ballàvem els petits, hi havia els grans, que era el grup del Joan i d'altres balladors de l'època, i després nosaltres vam anar continuant, i llavors va arribar un moment que el Joan Ríos ja ho va deixar, i després va ser quan jo vaig agafar la direcció del grup, que era molt jove, devia tenir 17 o 18 anys, vull dir, era molt jove, i ja vaig agafar la direcció, i aquí vam anar tirant fins a l'any 77, que l'any 77 va ser quan vam decidir d'enterrar allò que ja no... que ja estava fora de lloc, i crear i fundar a l'Esbar Sabadell Dansaire, que, bueno, que en broma, aquest any 45 anys.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, bueno, 45 anys, i el Vall de la Bola, hem de parlar.
Exacte,
també.
Bueno, el Vall de la Bola, sí.
Aviam,
el Vall de la Bola, us explico una mica, va sorgir perquè a l'any 98, 97...
Hem fet un salt, eh? Des de la primera comunió hem anat... Tot queda lligat.
Fem ara un
abans i després tornem enrere.
Després hi tirem enrere. El Vall de la Bola va venir perquè...
Què és el Vall de la Bola, aviam?
Sí,
mireu, fem una cosa. Escoltem el Vall de la Bola, perquè a més és una de les músiques que doncs, ha triat en Tomàs, i després ens ho explica.
Molt bé. Bé, doncs el Vall de la Bola, això que us deia, va sorgir el 97. El 97 vam fer unes jornades a l'Esbar que dèiem la cultura popular i tradicional al segle XXI, perquè estàvem a punt de comentar-lo. I una de les coses que van sortir, que vam fer una jornada amb diverses intervencions, era que Sabadell no tenia alguna cosa per la Festa Major que només es fes a Sabadell. O sigui, de ball se'n fan a tot arreu, de sardana se'n fan a tot arreu, de concerts se'n fan a tot arreu, etc. Però una cosa característica que només passés a Sabadell per la Festa Major. I a partir d'aquí va ser com vam dir, doncs anem a veure, aviam, si tenim algun ball a Sabadell, que això ja ho havíem mirat, i vam buscar, bueno, hi va haver tot una qüestió de búsqueda, amb el Lluís Sobirana, amb el Jaume Nonell, etc. Vam fer una comissió, no?, i bueno, veient que no d'això, sí que vam agafar lo de la beguda de la bola, perquè la beguda de la bola és molt sabadellenca, és vallesana, però és molt sabadellenca, no? I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquesta beguda de la bola va ser quan vam fer el ball de la bola, Vam buscar un músic, en aquest cas va ser el Joan Manau, que ens fes una música original, que una part d'aquesta música és la que ara sentíem, l'última part del ball.
Sí, música, és música de Joan Manau.
I la coreografia és meva i de la Montserrat Capdevila. I llavors vam fer el ball i el vam començar a fer a l'any 98 la primera vegada. O sigui que aquest any, per Festa Major, serà 24 anys ja.
També déu-n'hi-do, anem complint aniversaris.
I la idea és aquesta, no?, de que acabi siguent un ball popular, que jo crec que ja ho comença a ser, i que aviam si arriba a ser tradicional, o sigui que d'aquí 25 o 50 anys, per la Festa Major Sabadell,
es continuï
ballant el Ball de la Bola, que té aquell punt al final de competició, diríem, no?
Sí, que jo crec que també el fa atractiu,
que si cau la copa o no cau la copa.
Exacte, els nervis...
I Tomàs, com et sents sent, doncs, això, no?, creador
del Ball de la Bola.
Del Ball de la Bola i d'aquesta, esperem, tradició, no?
Bé, no, va ser molt enriquidor, la veritat és que va ser una feina molt maca, perquè vam treballar plegats d'alguna manera, en aquest cas, quan ja vam decidir que ho fèiem, doncs vam treballar molt plegats el Joan, autor de la música, amb la Montse i jo, no? I, o sigui que no va ser allò que el Joan va fer una música, aquí teniu la música i vosaltres poseu-hi el ball, sinó que d'alguna manera el que nosaltres vam fer és vam dir, doncs mira, volem una primera part que sigui una música més cerimoniosa pel començament del ball, una segona part que sigui d'aquesta manera, una tercera part que sigui d'aquesta... I d'acord amb aquestes pensament que teníem de com podia ser el ball, doncs el Joan ens va anar fent la música d'acord amb nosaltres, el qual això és un luxe impressionant, perquè vam poder treballar-ho plegats i, bueno, i el resultat aquí ja el tenim cada any, diríem que el veiem, no? Vull dir que va ser molt, molt, molt bonic de treballar-ho plegat a tres, diríem, no? La música per un costat.
I la resposta popular, que vaja, la resposta que s'apunta a tothom, grans, joves, de totes les edats.
I que ja és una cita, jo crec, ja ineludible,
no? És un clàssic.
És un clàssic.
I és allò, sí. Doncs mira, imagina't, des d'aquests 7 anys, continuem una miqueta per aquí, també una miqueta de pressa, si no, no arribem.
Sí. Vinga.
Però després del Joan Ríos, què fas? A on hi ha...
No, jo continuo amb el Joan Ríos, i mentrestant és allò que, com que t'agrada ballar, dius, jo m'agradaria, a part de ballar dansa tradicional, m'agradaria ballar alguna cosa més, no? Sí. I
exacte.
Llavors és quan dic, pues, m'agradaria ballar dansa clàssica.
Clàssica.
Mm-hmm. I llavors aquí ja tenia ja 14 anys, o 15, era grandet. I després va ser quan me'n vaig anar a l'escola de la Carme Metxó, que tenia aquí a Sabadell, que va tenir durant molts anys, i aquí vaig començar a fer pliés, diríem, enganxat amb una barra.
I parla'ns de la Carme, també, no?
Aquest, la Carme, fem un petit homenatge, un petit record, no?
Sí.
També a la Carme, sí.
Sí, bueno, la Carme...
Que tampoc era habitual fer clàssic, no?, els nois, aquella
època. No. Però, per exemple, com ara, a Sabadell, i per sort, tenim una gran quantitat d'escoles de dansa.
Sí, és veritat.
Hi ha un teixit de gent que balla impressionant, i això és boníssim, diríem. I les escoles doncs, sí, fan molts tipus de dansa, no? Fan clàssic, però fan contemporani, fan hip-hop, fan jazz, fan el que vulguis, no? En aquella època, bàsicament hi havia dues escoles,
sí,
la de la Carme Metxó i la de la Sabina Rocamor. No hi havia gaire més per...
No hi havia molta més diversitat.
I aquestes escoles feien bàsicament dansa clàssica.
Sabina Rocamor allà al carrer Osca, no?
Sí, sí.
Jo recordo que vivia allà a prop,
sí,
i sempre se sentia el piano.
Piano, clar.
Ah, sí?
Sí, les alumnes, sobretot noies.
Sí, no, perquè la Sabina tampoc no tenia gaire... Va tenir l'Arcadi Carbonell, que després va fer una carrera de ballarí fantàstica, i per desgràcia ja fa uns anys que va morir. Però para de comptar, en aquella època, doncs vaig jo, soc una miqueta més jove, vull dir, i no hi havia res més. I bàsicament les escoles feien dansa clàssica, bàsicament. No hi havia, i a més, era el que jo volia fer, diríem, no? Era el que, i per tant, allà vaig començar.
Si tu venies del tradicional...
I vaig anar al clàssic sense deixar-lo, el tradicional. Jo vaig continuar ballant.
Sempre va continuar, doncs...
Jo dansa tradicional l'he fet de sempre,
Sí, tradicional i clàssic.
I clàssic. Llavors jo vaig estar amb ella durant uns anys, i al cap, el 69, va ser quan vaig entrar al Liceu, diríem, no?
Això són paraules majors, no?
Sí, llavors, bueno...
Per això és molt, molt, molt...
Va ser dues temporades, 69, 70 i 71, que vaig estar a l'Iso... Perquè llavors vaig anar a fer la mili, i llavors la cosa ja va canviar, diríem, no?, a partir d'aquí. Però sí, van ser 2 anys fantàstics, dues temporades, vaja, fantàstiques, al Teatre del Liceu, treballant, lògicament, amb en Joan Magrinyà, com a mestre i coreògraf que teníem allà, no? I a més, coincidint amb grans ballarins d'aquell moment, com l'Alfons Rovira, l'Assumpció Nagodé, la Guillermina Coll, etcètera, i que va ser molt interessant. I el bo d'això, i us ho lligo en un moment, ara també faig un salt amb el temps...
Sí, endavant, sí, endavant.
Faig un salt amb el temps, al cap dels anys... A tots aquells ballarins que havíem ballat, hem format una associació que es diu Licex Ballet, i que estem fent un conjunt d'activitats al voltant de la dansa, diríem, no? Fem conferències, fem gales de dansa...
Tots els que havíeu passat pel Liceu.
Majoritàriament aquesta associació està formada per antics ballarins del Liceu, sí.
Va.
Anteriors a mi i posteriors, diríem.
I llavors la tasca és aquesta, visibilitzar, no?
Visibilitzar, fer d'això, i doncs aquí he sigut, com jo també he fet alguna conferència sobre el ballet del Liceu, etcètera. I
per què? Perquè és important. Creieu que hi ha doncs una part de la societat que no connecta, potser,
no,
o que no...
O sigui, una de les funcions d'aquesta entitat és de reivindicar la feina que havia fet aquell ballet del Liceu, perquè sapiguem que des de l'any 88 al Gran Teatre del Liceu no hi ha ballet titular.
No té cos de ball.
No té cos de ball, té orquestra i té cor.
Però no té ballet.
No té ballet. Ah, i això es va acabar l'any 88.
I per què?
Doncs...
Pressupost.
Això ens agradaria saber-ho a molts, eh?
O sigui que aquí hi ha un aspecte reivindicatiu, també.
Hi ha un aspecte reivindicatiu.
Perquè s'ha de posar en valor
sempre,
i no...
Sempre que fem aquesta conferència, que faig aquesta conferència, perquè mira, no fa gaire dies, la vaig fer a Manresa, diríem, i anteriorment, a Girona, vull dir que he anat fent. Sempre acabo dient de la mateixa manera, no? Com és que un teatre de la història, del prestigi del Liceu no té un cos de ball, no? Hi va haver un moment determinat quan va morir el senyor Pàmies i es va constituir el consorci del Gran Teatre Liceu, es va creure que el ballet era un element prescindible i per tant es van acabant fins que l'any 88 es va acabar del tot.
I
una pregunta, de cos de ball sempre n'hi havia hagut?
Sempre n'hi havia hagut, des de la fundació el 1847, sempre, i en ocasions fins i tot dos, uns els que feien el que en deien la de los boleros, que feien escola bolera i ball espanyol, i la que en deien la del ball estranger, que eren els que feien dansa clàssica. I els primers anys, els finals del 19, dues companyies. Però llavors sempre hi ha hagut companyia al Teatre del Liceu.
Fins al 85.
Fins al 81.
81.
Perdó, 88, que es va acabar. I a partir d'aquell moment s'ha acabat.
I per això, des de l'entitat, doncs, vam picar en pedra per reivindicar i per intentar que es recuperi. Ara posarem una de les cançons que has triat. Després ens expliques per què l'has triada. I et faig una pregunta. Com era, també, doncs, el fet de ser un ballarí del Liceu? Ara ens respons.
Sí.
Això, no? Perquè, clar, jo t'imagino, abans que el Liceu doncs, deixés de comptar amb la presència de ballarins, tu doncs, vas formar-hi part durant dos anys, explicaves com era aquesta experiència, també, no? I molt... la disciplina, el dia a dia d'un ballarí de clàssica.
Era, bueno, va ser dos anys inolvidables, dues temporades inolvidables. Ja et dic, estàvem allà tots sota les ordres de Joan Magrinyà. Joan Magrinyà... va ser, jo diria...
Sí, explica'ns, qui era el Joan Magrinyà?
Home, jo diria que va ser, per dir-ho molt ràpidament, va ser una mica el referent més important de la dansa a Catalunya al segle XX, diríem, no? Ell és nascut el 1903, va morir el 1995 a Vilanoví,
de Vilanova,
Vilageltrú, i ell va ser, tant com a ballarí en la seva època, però llavors com a mestre de ball i com a coreògraf, sobretot, va ser el referent per mi més important.
Que era del cos de ball del Liceu.
Ell va començar al Liceu, va debutar ell al Liceu l'any 26. I ja s'hi va quedar, primer com a ballarí, fins al 57, que es va jubilar molt tard com a ballarí, i llavors va continuar fins al 77, que llavors es va jubilar, i els últims 10 anys hi va haver l'Assumpció Aguadé, que era la primera ballarina estrella, i que, bueno, que era una de les persones que vaig poder ballar al seu costat, compartir escenari, per entendre'ns, no?
Home, la vida... I no veieu la cara del Tomàs, però s'il·lumina, el somriure en els ulls, portem mascaretes, però recordant aquests moments...
Va ser molt interessant. Magrinyà era una persona que feia unes classes molt ballades, o sigui, ell era exigent, lògicament, però feia ballar la gent, tenia el do de apretar per allà on es tenia d'apretar, però fer-ho d'una manera amable, diríem, no? Tenia aquest do que no tothom el té, diríem, no? I com a coreògraf feia ballar molt bé. Dominava els conjunts molt bé, tenia un escenari ple de ballarins i els sabia portar d'un costat cap a un altre, els sabia evolucionar molt bé, vull dir que en sabia molt, feia ballar la gent, diríem, no?
I això, quan el primer cop que surts a ballar al Liceu, així en públic, quina sensació vas tenir?
Bueno, jo vaig debutar...
El
cos de ball del Liceu feia, sobretot, les parts de dansa que hi havia a les òperes, o que hi ha a les òperes, sobretot. A part que fèiem un ballet cada temporada, vale? Però bàsicament fèiem la part de dansa de les
òperes.
Vale? Jo vaig debutar amb la Carmen.
Carmen,
a més, fent una cosa de tipus espanyol, diria. Jo vaig debutar amb Carmen a la inauguració de la temporada 69-70. Bueno, si és un dia d'aquells que no se t'oblida, no? Mama, no me'n recordo del ball ni
tens
res,
fotos?
Però me'n recordo...
Sí,
hi ha fotos. Hi ha fotos que ens vam fer precisament amb la Carme Cavaller, no? Que era ballarina solista, que llavors va fer una gran carrera i que ara actualment, per lligar-ho, és la presidenta d'aquesta associació que he parlat, del Licex Ballet.
Tot va fent una roda,
volta. Que tinc una fotografia amb ella i amb un altre ballarí que també debutava aquell dia, el Josep Maria Massó, un gran amic que desgraciadament ja no hi és, i ens vam fer una foto tots tres, diríem, no?, d'aquell dia. Sí,
I les taules, com es diuen? Perquè jo recordo haver vist el Nacho Duato ballar abans que es cremés al Liceu, i quan sortien els ballarins, estava jo per casualitat a les files de davant, se sentia el trepitjar de la fusta.
Sí, bueno...
I això era com... No, però era fantàstic, veia ballar els salts que feia. Que
no, i a més... era tot plegat, no? Era moure's per dintre l'escenari, conviure amb els cantants que hi havia, amb
els
mestres... El
Liceu abans de cremar-se, era això.
Tot això és abans de cremar-se. Com era l'olor característica del Liceu.
Quina olor té el Liceu?
Ara ja no és la mateixa.
A què olora?
Però teníem una olor característica, no? Bueno, una olor, no tot la sabria definir, però tenia una olor, diríem, no? I la veritat és que era una gran satisfacció poder això conviure amb gent del cor, amb els mestres interiors, amb els músics de l'orquestra, els assajos, vull dir, tot això era enriquidor.
I els pares, la mare, la família...
Oh, tots molt contents, em van venir a veure.
Home, clar, imagina't, tota la família. Sí,
van ser dos anys magnífics, vull dir que sempre els recordo molt, molt bé, i tenim moltes fotografies de diferents personatges que em va tocar fer durant aquestes dues temporades,
Les hauràs de portar un dia, eh?
Aquest cos de ballarí que té, aquesta...
Perquè, clar, això no s'oblida mai, no? M'imagino, podries fer...
El clàssic és molt exigent,
És molt exigent. És molt exigent.
Si ha de ser cada dia, eh? No, això no és allò de dir...
És constància, disciplina, tenacitat.
Si ha de ser cada dia s'ha de fer classe, cada dia s'ha de fer una hora i mitja, o dues de classe, i vinga, perquè per avançar, però per no perdre, vull dir que has de tirar endavant sempre. És molt...
Molt exigent.
És molt exigent.
Però després també, suposo que les coses, quan són difícils també, i ho aconsegueixes, la satisfacció...
Dona una gran satisfacció, sí.
En aquesta societat, no?, que volem tot de forma immediata, valorar i posar i destacar, no?, això...
I una època amb això, que això sí també és important, els nois no era comú que fessin aquest tipus de dansa, no?
Allà t'hi trobaves més bé. Jo, per exemple, quan vaig començar aquí a l'escola de dansa de la Carme Mitjó, també era l'únic noi. Després em va venir algun més, però era l'únic noi. Esclar, quan vaig anar al Liceu em vaig trobar amb més nois.
Més nois, clar.
I això ja era una altra cosa, diríem,
perquè com ho vivies, això?
No, bueno, vivia... Jo
va rebre
vivia
crítiques
bé.
O... No.
Bueno, sí, sempre n'hi ha hagut de crítiques.
Sempre
n'hi ha hagut. Jo no sóc dels que em puc queixar massa, diríem, no? Però la gent no entenia, i no entén encara, moltes vegades, que un home pugui ballar.
Això encara passa avui en
dia? Això encara passa avui en dia.
Però inclús amb el tradicional, per entendre'ns? O...
No, amb el tradicional no tant. Però de totes maneres, amb el tradicional... mai no estem equiparats, nois i noies. sempre, normalment, la proporció és un terç de nois, dos terços de noies.
I amb més noies.
En general, eh? Però no solament aquí a Sabadell, en general. Sempre hi ha més noies que ballen que no nois. O sigui, a mi em sembla molt bé, jo dic, aviam si ho canviem, això.
Sí.
De la mateixa manera que estem canviant el futbol, no?
Sí.
Les noies juguen a futbol, i igual em sembla fantàstic.
Fantàstic.
Aviam si podem fer que els nois també ballin.
Vinga, doncs...
parlem des de bar.
M'agradaria. I crec que tots ens n'hauríem d'alegrar, no? Que,
clar,
vull dir, que fóssim més madurs amb aquest tema. Jo diria que és un tema cultural, eh?
Doncs hem de trencar aquestes mirades, aquests estereotips, no? I,
sí,
i això, doncs, apostar perquè...
Diguem el Tomàs que ens faci unes classes, eh, Raquel?
Això, aquí, del matí.
Aquí
Tomàs, tenim dues sorpreses més perquè hem d'anar avançant.
Vinga.
I s'acaba el temps. La primera, escolta la teva també, doncs, amiga companya de l'Esbart d'en Saire, la Montserrat Garric, que també ha volgut deixar constància i recordar alguns dels moments viscuts.
Bon dia a tothom, bon dia a l'Alegria de Viure i especialment al Tomàs Manyosa. Tomàs, estic molt contenta que m'hagin convidat per tenir una mica de conversa amb tu, i ho agraeixo al Josep i la Raquel que m'hagin convidat. Mira, ara fa un moment pensava, quants anys fa que ens coneixem? Doncs mira, no tinc resposta, no ho sé. El Tomàs forma part de la meva vida i any rere any doncs ens anem veient, anem parlant i anem fent via a la vida. Tomàs, saps que hem construït una relació a partir d'una coneixença que va lligar a les dues entitats a la que estem, l'Esbart del Sabadell d'Ensaire i l'Esbart Català d'Ensaires. Però més enllà de la relació de les dues entitats, jo estic convençuda que hem fet una relació d'amistat basada en diverses qüestions. Per exemple, una d'elles és, i sobretot és la més important, el fet de, em podríem dir, ajuda mútua, perquè jo sé que quan tu trobes alguna fotografia d'algun ball, doncs me l'envies per si m'interessa, perquè me la miri, perquè me la guardi. I crec que tu deus saber també que quan jo trobo alguna informació, alguna referència, alguna imatge o qualsevol altra informació sobre un tema que per tu és molt important, que és la vida i l'obra d'en Joan Magrinyà, doncs jo en seguida penso, ui, això li pot interessar al Tomàs. I vinga, que si correu electrònic, que si WhatsApp amunt o avall, hem anat fent una relació de mútua. Ara no em surt, però bé, una relació d'amistat fins i tot més enllà del personal. Espero que la Teresa i les teves filles estiguin, ai, els nets, estiguin tots bé. I també per part meva, doncs, el Jordi i les meves filles, que saben que en Tomàs Manyosa sempre està present en les meves relacions. Res, que em sembla molt bé que t'hagin entrevistat i que espero que ens veiem, no fa gaire que ens vam veure, el 12, a la convidada que ens veu fer a l'Esbart Català d'Ensaires per venir a ballar amb vosaltres a Sabadell, però sabem tots dos que aviat ens trobarem en un dia important, el dia 31 de juliol, al bateig o a l'estrena dels Cavallets de Sabadell, on els meus estimats cavallets cotoners faran de padrins. Doncs vinga, ho desitjo, ho espero i t'envio una abraçada. Adéu, Tomàs.
De la Montse, no? La Montserrat, no?
Home, fa molts anys que ens coneixem amb la Montse. Ella és una persona importantíssima dins del món de la dansa tradicional de Catalunya. Em sap moltíssim, ha escrit molts llibres, Molt bona mestra, vull dir, investigadora.
Fa unes conferències brillants, sí, eh? Fa, quan va venir, te'n recordes que va venir ara fa, abans de la pandèmia, per aquí Sabadell?
Sí, i tenim aquesta, és una mica això que ell ha explicat, sí, no? Sí, que ens relacionem, perquè, escolta'm, tinc això...
El Magrinyà, el Magrinyà.
Sí, sí, però a part del Magrinyà també molta cosa de dansa tradicional. Escolta'm, jo li pregunto això a la fotografia, o escolta'm, aquest ball, saps alguna informació? Sí. I d'alguna manera igual, vull dir que hi ha una relació amb aquest món d'això, i com que sap això, doncs, que la meva vinculació amb la dansa clàssica i el fet de treballar amb el Magrinyà durant uns anys, i que doncs, he fet conferències sobre ell, etc., doncs, quan ell troba alguna informació que li sembla que la pot d'això, doncs, pues me la passa. Però no és solament això, sinó que és molt més, no?, una relació, a part de personal, molt interessant a nivell de dansa tradicional, que sempre ens contactem, i com diu ara, no?, que ens veurem a final de mes.
Sí, que en parlarem, també. Sí. Tenim això del que... El 31, aviam què passa el 31.
Compartiu aquestes passions,
Sí, molt.
I explica'ns això, el que passarà el dia.
El 31, això dels cavallets.
El 31, mira, doncs, com sabeu, aquí a Sabadell s'ha fet el seguici festiu de Sabadell, no?, i nosaltres hi vam estar interessats en participar des del primer moment. I vam dir, bueno, i volem participar en què? I aleshores ens va semblar que seria una bona opció poder-hi participar amb uns cavallets que no n'hi ha a Sabadell.
Què són els cavallets? Expliquem-ho així, molt ràpid.
Mira, jo et diré, l'única referència que hem trobat de cavallets a Sabadell ve del 1661.
Déu-n'hi-do, això és ahir, Això és ahir.
400 anys, fa 400 anys,
sí,
això.
Segle XVII.
I què és el que heu trobat? Que hi va haver
una gran festa en honor de la Puríssima Concepció per unes indulgències que havia donat el papa de l'època, que es va fer aquí a Sabadell amb els puestos, i van fer unes grans festes durant 3 dies d'agost, no?
Sí.
I aquí van tirar la casa per la teulada, aquí a Sabadell, no? I van llogar, perquè no n'hi havien, cavallets, l'àliga, no sé què, van fer enramades, no sé què.
Tota la...
I, curiosament, també deien que sortís la mulassa del gremi de paraires.
Imagina't.
O sigui, deien que el gremi de paraires, actual gremi de fabricants, que tenien una mulassa i que la traiessin aquells dies. Però llavors no se'n parla mai més, de la mulassa. Bueno, doncs aquí hi havien parlen d'aquests cavallets. Llavors, a l'hora de fer-ho, doncs ens va semblar que els cavallets eren un element que aquí a Sabadell no hi era i que podia donar molt joc amb el seguici.
S'ha recuperat, recuperat.
Sí, d'alguna manera. I per un altre costat també ens interessava a l'esbar com a tal tenir cavallets, perquè així podríem també incorporar en el nostre repertori de balls de cavallets, no solament el que hem creat pel seguici, sinó altres balls de cavallets, no sé, que hi ha arreu de Catalunya. Home, no?
Sempre la dansa, sempre el ball.
Sí,
la passió l'acompanya des de 17 anys.
I aquí hem estat treballant, hem fet una coreografia, jo he fet la música d'aquests cavallets.
Compositor, a més a més.
Sí, també la coreografia, juntament amb la meva filla, amb la Marta i amb el Valentí, i hi estem ensejant a marxes forçades, perquè el 31 hi ha aquesta presentació dels cavallets.
31 de juliol.
De la mulassa i dels cavallets.
I on es farà aquesta presentació?
A la plaça de l'Ajuntament.
A la plaça de l'Ajuntament.
A la plaça de Sant Roc.
A Sant Fèlix.
Sí, hi han convidats dos altres colles de cavallets, els cavallets cotoners de Barcelona, que ens ha parlat la Montse Garric, i les cotonines de Vilanova, que també vindran.
Home, això és festa grossa,
I a part de mulasses, també en vindran vàries d'arreu del territori, Hi haurà 3 o 4 mulasses més, a part de la d'aquí de Sabadell, que també s'estan...
I han d'anar, Raquel, han de ser allà...
Cita imprescindible.
Ja us passarem a la tarda, no em facis dir l'hora, perquè comença, fem els
balls... Nosaltres que som dues mules, cap allà,
Després
Raquel
fem una petita cercavila, fem una petita cercavila després, que fem un fall final, vull dir que, serà una mica tota la tarda, però lògicament tindreu informació detallada d'aquí pocs dies.
Perfecte.
Perquè ho estem acabant de lligar.
Avui primícia.
Sí. Això és una... Se sentien uns picarols,
sí,
no?
Escolta, el dringar dels cascabells. A on et transporta aquest so, també, Tomàs?
Els cascabells...
Cascabells.
És lligat a la dansa, també. Per exemple, els cavallets portaran cascabells, aquí els camals, a baix, Els cascabells Ball de Gitanes.
Ball de Gitanes,
Ball de tant. Gitanes del Vallès, de Sabadell.
Perquè desperti de la terra, no? Desperti la terra.
A molts valls, a molts valls. A Ball de Cascavells, a l'Ametlla de Merola. Vull dir, és un element que a mi...
Molt identificatiu, no?
És molt identificatiu de la dansa, uh-huh. i de, sobretot de la dansa tradicional, perquè va lligada amb molts balls que uh-huh. es ballen amb Cascavells, entre els quals, com he dit, sobretot el Ball de Gitanes.
Sí. Perquè, Tomàs, per tu la dansa què és?
Bueno, la dansa és una mica tot, no? Tot una mica volta al voltant de la dansa, no? Jo m'ho he passat molt bé ballant, m'ho he passat molt bé ensenyant, i també m'ho estic passant molt bé ara, aquest darrer any, parlant de la dansa, no?
Des amb aquesta divulgació,
des
no?
Des de la dansa tasca. Tradicional, com aquelles conferències que vam fer de les danses vives del Vallès, per
Exacte,
exemple,
sí,
no?
Sí, sí.
O la dansa més acadèmica, etc, etc. Vull dir...
Perquè estan vives, la dansa està viva.
Sí, sí, no, aquí al Vallès tenim una quantitat de danses vives, però vives, no? Sí. D'aquelles que només ballen els esbars perquè
doncs
els que l'haurien de ballar ja no la ballen.
Home, i a més el nou Ball de Gitanes de Sabadell.
Sí, a més hem fet el Ball de Gitanes de Sabadell, que es va estrenar ara pel febrer, diríem, no? I que l'any que ve hi tornarem i vinga. Doncs d'alguna manera engloba una miqueta tot això. Jo em vaig conèixer amb la meva dona ballant. Les meves filles ballen, sobretot la gran, sí. La petita potser no tant. Les meves netes dues també ballen, diríem, no? Vull dir que una mica tots plegats estem ficats en aquest món. Per tant, una mica és tot, diríem, no?
I tots tenim aquesta... Podem ballar tots,
tothom
no?
Tothom pot ballar, sí. I tant.
Això que dius, és que jo no serveixo per ballar.
No, tothom
això
pot no. ballar. Sí, sí,
tothom.
Tant que sí.
Doncs mira, perquè ara també et volem fer l'última sorpresa.
Molt
Escolta
bé.
La Lídia Orovitz, la presidenta de l'Esbart d'Ensaire Sabadell.
Hola, Tomàs, sóc la Lídia. M'han dit que avui et fan una entrevista i no volia perdre l'ocasió de saludar-te i de felicitar-te per la teva trajectòria. L'Esbart, del qual en sóc la presidenta, no seria el que és sense la teva gran aportació. El teu treball, els seus coneixements de la música i de la dansa catalana ha convertit l'Esbart en el que és, una entitat respectada arreu de Catalunya. També et voldria donar les gràcies per la teva confiança i el teu recolzament, que malgrat tenir punts de vista diferents, ha estat del 100%. En aquests moments, dos dels projectes que ha dut a terme l'Esbart, el Ball de Gitanes de Sabadell i els Cavallets de Sabadell, han vist la llum amb l'esforç i l'empenta de moltes persones, entre les quals ets tu. Aquesta gent jove que està treballant per l'Esbart no tindria millor exemple que el teu. Per nosaltres ets un referent i un exemple a seguir. I no voldria acabar sense recordar-te una cosa. Ahir va fer 24 anys que em vaig casar amb el teu nebot. Ja que no saps quina música va sonar quan vaig entrar a l'església, una música que havies composat tu. Un record inoblidable. Bé, em toca acomiadar-me, no sense desitjar que puguem gaudir dels teus coneixements, de la teva música i, sobretot, de la teva estimació per la cultura popular catalana.
Que bonic, eh? Sí,
no?
Quin record!
Déu-n'hi-do, eh?
Vas posar
molt bé,
la banda sonora el dia més especial, no?, de la seva
molt bé,
vida.
Molt bé, la Lídia, molt bé. Sí, no, bueno, amb la Lídia és l'actual presidenta, sí. Però és clar, amb la Lídia ens coneixem fa moltíssims anys, com a dansaires, clar, jo he sigut mestre d'ella, diríem, no?, llavors ella ara és mestra també d'altres sí. grups de dansa, no? Però ara hem conviscut mil i una aventures de dansa plecats i, bueno, i ara, doncs ja fa uns anys, sí. és la presidenta de l'Esbart i està molt bé que ho sigui, que hi hagi tot aquest conjunt de gent més jove, diríem,
el
no?
El relleu, no? Necessari,
el relleu
també.
Generacional és imprescindible que hi sigui, perquè si no malament, i per això els que ja tenim una certa edat, doncs ja anem deixant fer i continuem siguent-hi, però ja diríem en un segon, tercer, un quart terme, no? Perquè el que
no,
és interessant...
No, diferent en un altre àmbit,
diferent,
potser
sí,
no
sí.
ballant tant, no? Però
fent,
sí, aquesta tasca divulgativa.
Fent un altre tipus de feina i donant el cop de mà en el moment que es necessita, diríem, no? Uh-huh. Però l'important és això, és que les noves generacions continuen i tiren endavant.
Doncs nosaltres sí. també se'ns acaba el temps i temps
això.
De fer dues preguntes
sí.
imprescindibles.
Això, Tomàs, quan així arriba una miqueta l'alegria de viure, doncs està una miqueta baixa, quan estàs una miqueta desanimat, a on trobes l'alegria de viure?
Bueno, a la música, sobretot. Amb la música.
Amb la música.
La música. Jo hi ha vegades que, bueno, que estàs en un moment que no sé què, que tal, i em poso... Ja tinc una sèrie de músiques que em fan a pujar l'ànim, diríem, no? Vull dir que dius, això em dona marxa, em dona...
alegria.
Vitalitat, em tira endavant, no? Que això no passa gaires vegades, perquè, per sort, la tinc bé, aquesta vitalitat i alegria, fins ara. Però sempre hi ha moments que dius, per tenir aquesta alegria de viure, doncs tinc una sèrie de músiques, com per exemple aquella que hem escoltat del Pas de Dos del Quixot un moment, doncs que, bueno, que són músiques que, com que és la música i moltes vegades són músiques de ballar, doncs sents la música, però mentre sento la música hi veig a ballar, encara que no ho vegi, vull dir, ja ho tinc aquí, no?
Estàs ballant mentalment.
O ballant o veure ballar.
O veure ballar.
I per tant, doncs em dona aquest ànim que potser en aquell moment no tinc.
Tan necessari, la capacitat dia, de la música, d'aquest llenguatge, per també, no?, doncs a fer-nos vibrar,
emocionar. Sempre ens quedarà la música, la música.
I per acabar,
quins recomanes hi haurà de ser de cara a la temporada vinent, però quins recomanes que ens vingui aquí per explicar-nos i compartir l'alegria de viure?
Jo crec que hauríeu de convidar el Josep Egea. Josep Egea Borrell, amic personal meu, molt amic, però a part que ha fet una gran labor tant professional com artística, com a les entitats, perquè ha estat amb diverses, entre els quals va ser durant molts anys president de l'Esbart, i jo crec que és una persona que heu de convidar perquè us explicarà moltes coses interessants, segur.
Ho farem, no?
El buscarem. Moltíssimes gràcies, Tomàs, per compartir la teva alegria de viure. Ha estat un petit tast, com fem sempre, perquè amb aquestes trajectòries vitals i professionals és difícil,
sí,
doncs...
Sí, i hem ballat una miqueta avui, Raquel? Jo
I
penso
digues,
que hem descobert un món, no? Des que, a més, veus el Tomàs que, mentre es parla, balla.
I tant. I escolta, digue'ns per què has triat aquesta última cançó.
Sí, aquesta és una música que és la contradansa de la població a l'entorn, que és un ball que està dintre del repertori de l'Esbart, habitualment, i per dues raons. Una, perquè té una música encisadora, una música en qualitat, o sigui, la música en realitat és una música repetida, però l'harmonització i instrumentació que en fa Manuel Oltra, per cert, estem al centenari de Manuel Oltra, és una exquisidesa. I això lligat amb que el ball també ho és un ball cerimoniós, amorós, etc. Sempre em porta bons records i és un ball que, bueno, que allò dius, un ball que t'agrada molt, doncs aquest seria una mostra.
Moltes gràcies, Tomàs. Fins
la propera.
Gràcies a vosaltres.
Bon
Moltes
estiu.
Gràcies. Vinga.